Cosmapèdia, amb David Guzmán.
I aquí ens arriba el gran pallasso David Guzmán. Què tal? Com anem, David?
Sense fronteres, espero, eh?
Exacte, sense fronteres ni res, no? I espera que encara no he parlat de les teves altres virtuts.
No, doncs aleshores parlem del circ,
per millor. Per exemple, el patinatge artístic, no?
Clar, clar, sobretot sobre gel.
Sobre gel,
sí. Sí, pots comptar. Faré famós.
No, ho deia per l'art, eh, sobretot.
Sí, clar, clar.
Tens molt art, amb això.
T'ho agraeixo moltíssim. Escolta'm, això del circ, que és una meravella, tu diràs, home, neix amb els romans. No, amb el circ romà, és molt més antic. El circ romà era aquell, és un concepte molt diferent, era aquelles quadrigues i aquells cavalls de Ben-Hur, de Kirk Douglas i companyia.
No, aquest... no, Kirk Douglas res, eh? Charlton Heston.
Això volia dir Charlton Heston.
Stephen Boyd, i el Cecil B. DeMille.
I el Panamet Kirkensis, dels polítics, sí, però era Paisin, sí, sí, el poble. Sí. No, els primers artistes de circ, abans la letra, això sí, comencen i apareixen fa 5.000 anys, eh? A la Xina, que van inventar unes quantes coses, també això, i eren els acròbates. I neixen entre els caçadors, és a dir, les acrobàcies, la flexibilitat, l'equilibri, tot això era una de les eines dels primers grans caçadors que van, diguem, desenvolupar corporalment aquestes virtuts, no? I en general va ser la Xina primer i després l'Àsia en general on es van desenvolupar aquesta idea del circ, les primeres representacions dels guerrers Guchu, els funambulistes de Bizanci també van ser en la seva època molt, molt famosos, els bizantins, més tard els humadors d'ossos. I ara, per exemple, la Xina és el país del món on hi ha més acròbates, 50.000 acròbates i 140 companyies oficials. És a dir, la Xina és un país molt gran, és evident, però 140 companyies de circ oficials.
A mi el que m'agrada és això dels jocs malabars o els malabaristes, que és probablement l'única paraula que ens ve d'aquest magnífic arxipèlag del Golf de Bengala, les illes Malabar i endavant. Vaja, que eren uns senyors que devien estar tot el dia fent anar bitlles amunt i avall.
Això fa uns... Alguna vegada, si t'atures amb un semàfor, tens també l'oportunitat de veure... A la Xina, per tant, inventors d'això, de l'equilibri sobre rodes, i fa 4.000 anys, a l'Índia, ni més ni menys, va ser el bressol dels contorsionistes, no? Les contorsions, sobretot entre nenes petites. Ja se sap que quan ets petit, doncs el cos té una flexibilitat que després amb l'edat es va perdent en tots els òrgans, no? I allà també comença, a l'Índia i a l'Egipte, el culte als animals. Els animals han format part també de la història del circ, indestriablement, fins que un dia en Jordi Portabella va decidir que aquí a Barcelona, doncs, no tenien tant de sentit, no? Parlant de maltractament, això, la correcció política amb el circ, doncs ha anat involucrant-s'hi massa, no?
És l'únic lloc on val la pena que hi hagi un parell o tres de foques.
El circ, les sí, clàssiques foques de circ, eh?
Foques i els focus, que són els que les il·luminen.
I on neix el circ modern? Una idea més contemporània, doncs, a Anglaterra, al segle XVIII, concretament el 1770, amb un senyor que es diu Philip Ashley, que era genet, era exoficial de cavalleria, i per tant va ser el primer home que va tenir en aquell moment la idea de dir, escolta'm, apleguem aquí en un mateix espai, doncs això, els espectacles de cavalls, que eren tan típics a l'època, els malabaristes, els acròbates, els clowns, i tot això va construir una pista, una carpa de 13 metres de diàmetre, i va inventar, diguem-ne, l'espectacle nòmada, tal com es coneix ara el circ. No? Això va ser a Anglaterra, segle XVIII, també al segle XVIII, en paral·lel a França es van anar fent coses lligades al Music Hall, allà la cosa dels varietés i de la música, doncs, té un pes cultural important de sempre, amb un altre home, Antonio Franconi, que va triomfar i va començar a, diguem-ne, a evolucionar el circ amb un número d'ocells ensinistrats, ves per on, i amb molts pallassos oficials, molts pallassos famosos com els Cairoli, els Fratellini o els Abato. La gràcia és que era França, que va acabar convertint-se al segle XIX a la capital mundial del circ, París, i triomfaven els pallassos italians, no?
Per això venia de la comèdia de l'arte, probablement, no?
Sí, senyor. Sí, senyor. Després tenim el Cirque du Soleil, els canadencs, no? Que van néixer fa 25 anys i que encara estan per aquí, doncs, amb aquesta idea i amb aquesta ambició d'espectacle total, música, vestuari, acrobàcies, també. El circ rus, que va tenir també la seva edat d'or a mitjans del segle XX, no? El circ de Moscou, amb espectacles, vaja, de tot tipus, els pallassos nous, acròbates, artistes una mica passats de moda, però que en tot cas ara han anat fent escola, i a tot el món, els historiadors del circ xifren en un 20%, en tot el món, els artistes russos, o de l'antiga Unió Soviètica, no? Que encara es dediquen a això. I a casa nostra ens recordem sobretot les grans caravanes d'aquest circ Reluí, on hi havia, entre altres, el mític Festival de Pallassos a Barcelona, no? Lluís Reluí és, vaja, pare dels germans que ara porten aquest circ, era un home bala, que això és una de les coses més fascinants del circ, no? Mm-hmm. L'home que surt disparat amb molta velocitat i que arrisca la vida amb aquella cosa espectacular, no? I la seva dona també tenia una carpa ambulant, amb tot de vellut i amb pintures que van fer això del circ reluir una cosa única, no? El circ ambulant dels Monty Python, que sembla una tonteria, però van revolucionar la idea, vaja, de televisió crítica a la BBC, a més a més.
Mm-hmm. Molt bé, alguna cosa més? Perquè l'espectacle ha de continuar, eh?
Podríem parlar de Charlie River, podríem parlar de Tortell Poltrona, podríem parlar de gent que ha fet de la figura del pallasso una figura universal, també. Però això serà un altre dia.
Molt bé, doncs adéu-siau.
Que vagi bé.